Molt bon dia, 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Copa. És dimecres, és 6 de febrer, el dia en què sabem que al llarg de 2018 al Camp de Tarragona es van registrar 1.455 denúncies per violència masclista, prop de 1.500. Són 90 menys que l'any anterior. S'han atès en total 1.424 víctimes i entre els detinguts prop de 700 persones, 5 d'ells menors d'edat. Amb això ens ressona la jove de només 17 anys que va morir fa només uns dies a Reus a mans de la seva parella brutalment assassinada. Ell en tenia 19. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Anirem també fins al Mercat Central de Tarragona, perquè s'ha convertit en pràcticament el primer a Catalunya en implementar un servei de venda online de la majoria de parades. Avui ens explicaran exactament com funciona. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per fer-los propostes d'oci per als propers dies amb el Ricard Álvarez, propostes a Lleida i a Tarragona, i per acabar avui, a partir de 2:15, nova entrega de Pere i els Llops amb el Pere Agramunt al capdavant. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, i també al nostre WhatsApp, al 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, amb àrea de serveis. Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim la Carolina Pons. Carolina, bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats, fins i tot serens a Tarragona. Les temperatures mínimes han pujat una mica, però les màximes es mantenen amb pocs canvis. S'arribarà als 20 graus a Tortosa, 17 a Reus, 16 a Gandesa i 15 graus de màxima al Vendrell i a Tarragona. Avui bufen vents variables fluixos. Per demà ens espera una jornada de cels amb intervals ennuvolats, bàsicament de tipus alt. Temperatures sense canvis importants, veurem 20 graus a Tortosa, 17 a Reus, 16 al Vendrell, Gandesa i Tarragona, quan a les mínimes 5 graus a Reus i a Gandesa, 6 al Vendrell i Tarragona i 8 a Tortosa. Demà també bufaran vents variables fluixos. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Carolina. Fem una ullada també al trànsit. Aquesta hora, normalitat a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria, anem a pams amb aquesta qüestió que és delicada i desagradable. Avui s'han reunit membres de l'Arquebisbat de Tarragona amb l'alcalde de Constantí per abordar les denúncies per suposats abusos contra l'actual rector de la parròquia de la població. La trobada s'ha produït a petició de l'Ajuntament i després que hagi sortit a la llum que l'actual mossèn de Constantí se l'havia investigat fa 3 anys per presumptes tocaments a menors i abans, al 2010, per un cas de pedopornografia. L'alcalde de Constantí ha mostrat el rebuig del consistori cap a qualsevol tipus d'abús sexual, remarca que una vegada s'ha confirmat les informacions que vinculaven al rector amb aquests casos d'abusos a menors, han exigit immediatament el seu cessament i apartar-lo de les seves funcions a l'Arquebisbat de Tarragona. Demanen que es prenguin mesures al respecte per prevenir, detectar i denunciar. Aquesta reunió es produeix també després que el rector de la parròquia de Constantí i la Canonja, Francesc Xavier Morell, hagi deixat el càrrec al fer-se públic que va ser investigat per aquests dos casos. En un comunicat de l'Arquebisbat de Tarragona, Morell apunta que, d'acord amb l'arquebisbe, ha decidit demanar absentar-se per un temps i finalment lamenta que s'hagi produït aquesta situació i demana disculpes. Què sabem fins ara sobre aquesta qüestió? Doncs a través d'un comunicat, l'arquebisbat de Tarragona confirma que hi va haver aquesta investigació per part del jutjat, una denúncia que va quedar arxivada, i l'arquebisbat detalla que es va investigar també a nivell intern. En aquell moment, diuen, la legislació canònica no ho establia com a delicte greu. En el segon cas de presumptes tocaments a menors, diu l'arquebisbat que es va ordenar una investigació dels fets i es va arxivar per falta d'elements probatoris. Tot i això, diuen que se li va fer una particular vigilància durant un temps. A això hi sumem que l'Ajuntament de la Canonja va qüestionar el setembre passat a l'arquebisbat el nomenament del rector Xavier Morell, que també exercia a Constantí, per l'aparició de rumors sobre abusos en alguns dels seus destins anteriors. Segons ha fet públic aquest dimarts el consistori, l'alcalde es va reunir llavors amb l'arquebisbe per mostrar-li la seva preocupació i la resposta va ser que la decisió era ferma i que no hi havia motius per revocar-la. Tot això ho hem sabut després que el mossèn fos apartat durant dos anys i després també de conèixer les denúncies de diverses víctimes que acusaven l'antic rector de Constantí, ja mort, d'haver comès abusos. L'arquebisbat de Tarragona ha confirmat que es va denunciar per presumptes tocaments a menors també l'actual rector d'Arbeca i d'altres pobles de l'Urgell va passar entre els anys 2015 i 2016. Avui han confirmat que serà destituït. Segons expliquen, seguint els protocols establerts pel Vaticà, es va fer una investigació i en aquest cas es van adoptar mesures disciplinàries, diuen, proporcionades als fets, però no han concretat en què va consistir. Ell mateix, Josep Maria Font, en un comunicat, ha demanat avui disculpes a totes les persones a les que hagi pogut ofendre o decebre. Ha confirmat també el seu relleu al capdavant de les parròquies que estaven al seu càrrec. L'arquebisbat condemna tot abús sexual, especialment quan hi hagi estat comès, diuen, per un clergue contra un menor. Diuen que fan seu el dolor de les víctimes i conviden a denunciar aquests fets execrables a la Comissió de Prevenció dels Abusos encapçalada pel promotor de justícia de l'arquebisbat de Tarragona i les autoritats civils. D'altra banda, demanen perdó principalment a les víctimes i manifesten el seu compromís de reparar, segons la justícia, els danys causats. Diuen que continuaran investigant els fets i col·laboraran amb la justícia per aclarir-ho. L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ho ha dit aquest matí en una atenció als mitjans de comunicació. L'escoltem.
Home, jo crec que és la formació que estan rebent els mossens avui dia i en general les persones és molt sòlida i la que van rebre aquests mossens també era molt sòlida. Jo de vegades penso, i no hi ha un mal moment amb un mossèn, no hi ha un mal moment amb una persona que, com aquest, aquest és per mi el problema, no? Si és una persona realment que està obsessionada per el sexe i va buscant això, pues això és una cosa, però jo sincerament penso que hi ha persones que és un moment, tenen aquest mal moment a la vida i que els porta pues, a fer una cosa que després potser s'han de dividir en tota la vida, no? Perquè...
Canviem de qüestió. Una pena simbòlica per sortir del judici. Aquest és l'acord que han aconseguit 7 dels 10 acusats per l'allau humana al Festival de Música Love Parade a Alemanya el 2010, en què van morir 21 persones, entre elles dues joves de Tarragona. Segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el pare d'una de les víctimes, Francisco Zapater, els 6 funcionaris municipals i un treballador de l'organització han arribat a un acord pel reconeixement d'una culpa petita que fins i tot podria no comportar cap sanció o conseqüència.
S'han posat d'acord en que els acusats accepten una culpa petita, però sense cap pena, i surten del judici. I els altres tres acusats no accepten cap culpa i volen que el judici continuï fins a sentència o fins a la prescripció. Però això és una situació, un procés judicial trasllat, la veritat.
Els altres tres acusats treballadors de l'organització haurien rebutjat l'acord perquè no accepten la culpa i volen arribar a la sentència. El tribunal determinarà com continua ara aquest procés que dura ja 13 mesos. I en plana judicial encara, l'Audiència de Barcelona ha condemnat una funcionària de justícia per un delicte de coaccions i un altre de falsedat de document oficial per assetjar un antic contacte de Facebook amb trucades i requeriments judicials que ella mateixa falsificava. Tot plegat va passar entre Barcelona i Valls en els anys 2013 a 2016. Acusada i víctima es van conèixer per internet i van mantenir el contacte uns mesos a través de missatges i per telèfon, mai en persona, fins que el perjudicat va posar fi a aquesta relació i això va desencadenar la assetjament. Ella va arribar a falsificar documentació del jutjat per fer que la policia esbrinés el domicili de l'home al que assetjava. La dona ha acceptat la pena, que no comportarà ingrés a presó, després que la fiscalia hagi rebaixat les peticions per atenuants de reparació del dany i alteració psicològica. I més coses. Ordre de cerca i detenció per l'acusat d'haver matat una dona a Salou el 2016. L'home es trobava en llibertat provisional a l'espera que l'Audiència de Tarragona repeteixi el judici. No ha comparegut fins ara periòdicament al jutjat com se li va marcar. No ha complert, per tant, mesures cautelars des de desembre. Recordem que l'home va ser condemnat a 3 anys i mig de presó i està a l'espera que l'Audiència repeteixi el judici, ja que el Tribunal Superior de Justícia va estimar parcialment el recurs de la Fiscalia, que feia referència a algunes contradiccions i defectes en la redacció de preguntes que va haver de respondre el jurat popular. Això va fer que la sentència quedés anul·lada i que s'hagi de repetir la vista amb nou jurat i un altre magistrat president. Encara en successos, els Mossos han detingut un home que s'havia amagat al pati d'una casa al Vendrell on intentava robar. El propietari va trobar el bany forçat i en entrar va veure com algú corria per les escales per amagar-se. En arribar, els agents van tancar totes les vies de sortida i van localitzar el lladre amagat entre les herbes del pati posterior de la casa. Quan el van escorcollar, li van trobar una clau anglesa, tornavisos i una llima. El detingut té 22 anys, és del Vendrell, té 3 antecedents policials i està acusat d'un delicte de robatori amb força. La xifra del matí són el 1,5 milió de pernoctacions registrades a Tarragona, a la ciutat de Tarragona, al llarg de 2018 i els 2 milions de visitants que han passat per la ciutat. Xifres de rècord, segons el Patronat de Turisme. Aquest ha estat el tercer any consecutiu que la ciutat supera la xifra dels 2 milions de visitants. L'estada a la ciutat és cada vegada més llarga i el 2018 va ser de gairebé 3 nits de mitjana. Els creueristes són un punt clau en aquest creixement turístic, ja que són el perfil que més ha crescut. Ha augmentat un 91% respecte a l'any anterior. Un cop desembarquen a la ciutat, prop del 57% opten per visitar Tarragona al seu aire, per davant d'altres opcions com excursions organitzades al territori o a la mateixa ciutat. La regidora de Turisme de Tarragona és Imma Rodríguez.
Arribem per primer cop a la ciutat de Tarragona a una xifra rècord en pernoctacions durant un any. La xifra la donarem més endavant, és gairebé 1,5 milió de pernoctacions, és a dir, hi ha menys, una mica menys de turistes, de caps, podem dir, però més nits a la ciutat de Tarragona. És a dir, l'estada mitja també s'allarga, com veurem.
La procedència dels turistes que visiten i s'allotgen tant en hotels com en càmping són principalment persones de la resta d'Espanya, representen més del 50% del turista nacional i el segueixen França, Alemanya i Gran Bretanya. Són els països d'origen de la majoria dels estrangers que dormen a Tarragona. El turisme familiar es consolida també com un dels principals que rep la ciutat. I pel que fa als excursionistes, els que visiten Tarragona i no dormen aquí també presenten un perfil que es va consolidant any rere any. A Reus, segons llegim avui al Reus Digital, els treballadors del Reus Deportiu presenten avui mateix una demanda laboral al jutjat social per reclamar els salaris que se'ls deuen. Són 5 nòmines en total. Una 60 de treballadors de diferents àrees els que s'han unit per presentar una demanda conjunta. Segons explica el Reus Digital, d'una banda volen cobrar els endarreriments, aquestes 5 nòmines pendents, i de l'altra que el jutge extingeixi els seus contractes de treball amb indemnització inclosa. Atenció a aquesta. L'Ateneu Arbosenc, a l'Arbós, ha denunciat públicament haver rebut una multa de 600 euros per les molèsties provocades als veïns durant la festa del 5è aniversari de l'entitat, que es va fer el mes de maig de l'any passat. Segons relata l'associació, la policia local del poble els ha multat per una infracció greu de desobediència i resistència a l'autoritat per no haver atès el requeriment que els van fer els agents quan van demanar baixar el volum de la música. L'Ateneu Arbosenc denuncia abús per part de la policia local a l'hora d'aplicar la llei de protecció de seguretat ciutadana. Per afrontar les despeses d'aquesta sanció, l'Ateneu ha organitzat la representació d'un sketch teatral anomenat Apatrullando per l'Arbós, que significaran dissabte 9 de febrer a les 7 de la tarda al Teatre del Centre, seguint el mètode de la taquilla inversa. I una bona notícia, Horta de Sant Joan ja té la Casa Abadia per fer-hi el nou Museu Picasso. És l'antiga residència eclesiàstica adossada a l'església de Sant Joan Baptista. Horta de Sant Joan fa anys que somia amb un nou centre museístic on poder exposar l'obra original de Picasso, amb exposicions itinerants també, que podrien suposar un revulsiu cultural per al poble, per la Terra Alta i per tota la zona. Un museu condicionat és la signatura pendent d'un poble que vol reivindicar-se com a focus d'atracció cultural mundial, on Picasso hi va fer dues estades, el 1898 i el 1909. Amb el conveni signat entre l'Ajuntament i el Bisbat, el consistori demanarà ara a la Diputació de Tarragona que es faci la redacció del projecte definitiu i serà llavors el moment de buscar el finançament per una infraestructura que es va pressupostar fa 5 anys en 2,3 milions d'euros. L'alcalde d'Horta de Sant Joan és Joaquim Ferràs.
Hi haurà tres vegades més superfície que no l'actual centre Picasso. El que preveia aquí, el que es preveia aquí a la Casa Abadia, que és molt important, és que, a part de l'exposició que pugui haver fixa, l'exposició de litografies que fem sobre Picasso i la seva relació amb Horta, hi haurà una sala d'exposicions temporal. Ho pot donar molta més visibilitat al que és el centre Picasso. O sigui, serà una inversió molt, molt, molt important que requerirà segur, no?, de fons europeus i, a part dels fons que puguin ajudar les administracions d'aquí de l'Estat o de Catalunya.
Un dels aspectes que ha costat desencallar d'aquest conveni ha estat la necessitat de donació d'un pis per al capellà. Finalment s'ha pogut oferir un dels habitatges de l'antic hostal, recuperat recentment pel consistori i que havia acollit l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. El conveni també inclou el compromís de l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan de pagar la meitat del cost de les obres de reparació del sostre de l'església de Sant Joan Baptista. Arribem a les 12:40 minuts, pràcticament. Repassem portades de diaris. El de Tarragona llegim avui: l'arzobispado activa la comissió antipederastes. Al Reus Digital destaquen que els treballadors del Reus Deportiu denuncien els impagaments aquest dimecres. I al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora que Tarragona no vol pagar l'incentiu per prejubilació a 15 agents de la Guàrdia Urbana. Al diari Més, avui en portada, el rector de Constantí fou denunciat per pornografia i abusos infantils, i al Tarragona 21 destaquen també en portada que l'arquebisbat destituirà un segon mossèn en confirmar-se que va ser investigat per abusos a menors. Vint minuts per arribar a la una. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Las terrazas de verano ahora son de invierno.
Y cuando te vas de compras ya no es un infierno, no, no.
Hoy hay sistemas de pago
que son de ciencia ficción. Y el dedito gordo hoy es el derrochador.
Hoy gastar es más fácil que nunca. Para que ahorrar sea igual de fácil, en Día hemos bajado el precio en cientos de productos y bajaremos muchos más. Descúbrelos en tu tienda Día.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tengo las rodillas fatal, así que no vayas deprisa.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terras de l'Ebre 98.0 FM.
Mira, 41 minuts que passen de les 12, seguim en directe amb més coses aquí a Herrera en Cope, sabent com ens agrada anar de mercats al programa i hem anat en moltes ocasions i per motius diferents. Avui tornem a trucar a la porta del Mercat Central de Tarragona perquè ens fixem en una iniciativa que ens ha cridat força l'atenció. Busca portar directament el mercat a casa. Des de fa ja uns dies, aproximadament una setmana, a algunes de les parades del Mercat Central s'hi pot fer compra online, tot a través d'una mateixa plataforma. És www.tgn.almercat.cat. En parlem avui amb el seu impulsor, és l'Álvaro Díez. Álvaro, què tal? Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, hi ha una quinzena de parades pràcticament que s'han adherit a aquesta iniciativa. Explica'ns una mica com va anar tot plegat. Va ser una idea vostra que vau proposar als paradistes o a l'inrevés?
Doncs realment alguns paradistes que tenien aquesta inquietud de tenir un servei complementari, no?, al que ja fan amb el mercat tradicional i físic, doncs ens van localitzar i vam estar treballant amb ells buscant la solució per poder oferir aquest servei, que és un servei, com tu molt bé explicaves, de compra online dels seus productes.
Uh-huh. Són, crec que pràcticament 14-15 parades les que s'han unit de moment a aquesta iniciativa, en les que hi ha de tot, no?, des de fruita i verdura, carn, peix, una mica pràcticament tota l'oferta del mercat.
Sí, això és molt interessant perquè el client que vol comprar online el que busca és comoditat i busca practicitat. Llavors, el fet de tenir totes les famílies que pots trobar en un mercat, com és el cas, fa que la compra estigui molt justificada, no? Pots trobar carn, com explicaves, pots trobar embotits, fruita, verdura, salaons, tenim parada de salaons amb moltíssims productes, llegum seca, peix també, per tant, sí, la compra pot ser molt completa.
Uh-huh. Si entrem, facin l'exercici, que jo també l'he fet, entren a www.tgn.almercat.cat i, Álvaro, trobem una manera, és força intuïtiu, podem fer la compra o bé per parada o bé per producte, no? Podem fer la cerca des de diferents vies.
Sí, hem volgut donar aquestes opcions perquè realment hi ha clients que coneixen a la parada però per circumstàncies no poden anar sempre que volen. Llavors, aquest tipus de client que coneix la parada probablement buscarà els productes d'aquesta parada, no? Aquest mateix client o d'altres que no coneixen les parades però que sí que coneixen els productes i busquen aquest producte fresc i aquesta qualitat que hi ha al mercat, tenen l'opció d'anar per lo que seria la roda de categories tradicional d'una web, no?, e-commerce, on totes les famílies estan ordenades per la seva categoria. Igualment, tenim un cercador obert que facilita molt la tasca de buscar els productes. Hem de dir que la primera comanda sempre és la més, diguem, laboriosa.
Ja.
Has de buscar tots els productes. Després, el sistema permet que tu puguis repetir la comanda bastant senzillament, no? És simplement repetir aquella llista que ja has fet i ficant els productes al carret d'una manera bastant senzilla.
Clar. Una cosa que jo crec que s'ha de destacar d'aquest sistema, perquè clar, molta gent potser que ens estigui escoltant, Álvaro, dirà, a veure, si jo ja he fet compres online, no?, en altres, potser hipermercats, no?, supermercats més gran. Una particularitat del vostre projecte és que jo quan vaig al mercat, per exemple, vaig a la carnisseria o posa que li demano pernil, no?, i vull, a mi m'agrada prim o m'agrada més gruixut. Això ho podem especificar també, no?, a l'hora de fer la comanda?
Sí, això és un dels, avantatges més clares que té aquest tipus de compra online de producte fresc. Nosaltres ens agrada el mercat, en principi no, per diferents motius, però principalment per el servei que et donen, que és un servei molt personalitzat i que et preparen els productes al gust i al tall, no? Tu estàs davant de la parada i el paradista és una de les seves tasques i ho fa molt bé, no? Com tu explicaves, el pernil, el prim, sí, o el bull envasat al buit, 150 grams al buit i 150 grams no cal que estigui al buit perquè m'ho vull menjar ara, no? Totes aquestes personalitzacions o customitzacions de cada producte també són possibles a la web. Cada vegada que busques un producte, el sistema et pregunta com vols aquest producte. Això li arriba al paradista i ell t'ho prepara tal qual tu vols, no? Hi ha aquesta interacció que a vegades és complexa perquè no tothom sabem comprar els productes,
sí,
i també els paradistes estan preparats per si hi ha algun dubte, ells es posen en contacte directe amb el client, no? Aquesta interacció, que és molt valuosa en el mercat tradicional físic, nosaltres l'hem volgut digitalitzar i llavors ells tenen un xat, tant el client com el paradista poden parlar del producte, no? Que és la part millor, no?, d'un mercat, a part dels productes, per suposat.
Clar, és veritat, sí, aquest tracte, no?, i aquesta cosa de que el paradista, de sigui del que sigui, et recomani, no?, i et digui, no, mira, doncs avui hem portat això, que està millor, no? Jo crec que això és, aquesta és la gràcia, una mica, no?, del mercat, sí, també.
I és una de les barreres de compra de molta gent, que com és normal, sempre t'agrada anar a veure, a olorar, a sentir el mercat, però no sempre pots. Llavors, pots gaudir d'aquests productes sempre, tot i que no puguis anar sempre amb aquesta opció. Nosaltres pensem que hi ha un client que complementarà la compra física amb la compra online. I el que hem volgut és traslladar, doncs, aquesta personalització amb el com volen els productes.
Mm-hmm. És una mica, Álvaro, també el signe dels temps, no? Jo recordo també quan es va inaugurar el nou mercat, parlàvem amb els paradistes i, clar, el tema, per exemple, de l'horari, no? Un mercat que allargui horaris, que s'adapta una mica més a les necessitats del públic, no?, per entendre'ns, i també per arribar a un públic més jove. Aquesta és una via també importantíssima, no?
Sí, sí, el mercat amb això nosaltres considerem que s'enforteix perquè és un complement que li pot donar al client, com dèiem, habitual, però també, com expliques tu, a clients que no han trepitjat el mercat però que també valoren producte de qualitat, producte fresc i aquesta personalització o fins i tot no saben ben bé com preparar un producte que volen comprar, no? A través d'això ho podem fer. Llavors, el producte fresc és molt canviant i el tracte aquest que volem que el paradista mantingui en la web fa que la transacció sigui segura, en el sentit de que si hi ha algun producte que falta, el paradista també, perquè els productes van canviant i,
claro,
sempre el peix és diari, els canvis... sempre el paradista pot posar-se en contacte amb el client oferint una opció que podria ser el mateix que passa quan tu has de comprar, no?, al mercat.
Sí, sí, no? Però mira, això era una de les coses que et volia preguntar, per exemple, amb el tema del... Clar, el web requereix una actualització constant, no?, perquè és això, per exemple, amb el peix, potser és el més evident, hi haurà dies que hi ha productes que no hi ha, o dir, mira, avui de la llotja m'han portat això i això és nou d'avui, no? Llavors el paradista introdueix aquest petit canvi o un canvi de preu i així està el web actualitzat permanentment.
Sí, això s'ha d'actualitzar en aquells casos que hi hagin canvis, pues al moment del canvi, no? Igual que ells fan a la parada, ells tenen la facilitat, parlo dels paradistes,
sí, sí,
de canviar el preu al moment, adaptar-se al preu diari i també activar o desactivar productes en funció de la seva disponibilitat, no? Per tant, el client tindrà tot al moment i al dia, que és el tema més important, no? Aquí els paradistes tenen, per dir-ho així, una altra botiga, un altre aparador que han de gestionar i ho faran igual de bé que el seu aparador físic.
Clar, exacte. Després hi ha un tema d'algú que ja he dit, molt bé, ara jo faig la compra online, però això m'ho porten cap a casa, ho he d'anar a buscar jo, doncs bé, hi ha les dues opcions, no, Álvaro?
Sí, efectivament, nosaltres hem pogut donar les dues opcions, l'opció de recollida, perquè molta gent vol estalviar-se les cues i pot comprar, el benefici de comprar online és que tu pots comprar a qualsevol hora, des de la feina, des de la nit, i després marques una franja de recollida, no? Una franja de recollida en la qual tu, quan hi vagis a buscar-ho, sabràs que la comanda està ja preparada i també prepagada. Per tant, simplement és recollir-ho, el paradista ja ho té preparat i et donarà al client els productes. Igualment ara és un avantatge, el fet de que hi ha si compres al mercat, igualment al mercat online, tens un avantatge de parking gratuït a partir d'una quantitat de compra, el que fa molt fàcil aquesta opció.
Uh-huh.
I també hem volgut que la compra online sigui això, online, i que el que seria el lliurament també pugui arribar a casa,
clar,
del client i que el client no cal que es mogui de casa. I per tant hem volgut donar aquesta opció i la donem dos dies de moment a la setmana, dimarts i divendres. Els clients poden triar que li portin la comanda a casa dimarts o divendres de 7 a 10 de la nit.
Molt bé. Per tant, això també, això està molt bé, que, bueno, de fet, això també fa pocs dies que funcione, veurem els dies de comanda si hi ha molt èxit, suposo que s'hauran d'ampliar, però clar, hem de tenir en compte que estem parlant de producte fresc, per tant, ha d'estar com molt acotat les hores de lliurament i de recollida, perquè això s'ha preparat una estoneta abans, pràcticament, d'enviar-ho cap a casa.
Sí, sí, això es prepara unes hores abans de que el lliurador se'n vagi a casa dels clients, i com que els trajectes són molt curtets, és a dir, nosaltres lliurem al que seria municipi de Tarragona tots els codis postals del municipi de Tarragona. Llavors, actualment tenim obert algunes poblacions de la rodalia, com són el Catllar, Pallaresos, Constantí, Vilaseca, i properament anirem obrint, però sempre amb un lliurament, per dir-ho així, de proximitat, no?
Clar.
I que, òbviament, el que seria la preparació d'aquests productes, com són frescos, són de qualitat, el que volem és que es preparin al moment. I per això el lliurament ha de ser, doncs, molt pactat, no? I molt curtet. Pactat perquè així trobem el client a casa, no? I el lliurador, doncs, el que fa és complir el que el client ha triat, el dia i la franja. I,
exacte,
per tant, així ens assegurem que el producte arriba i arriba bé.
Arriba en perfectes condicions, clar. Evidentment, com en tota compra online, això que ens ho porteu a casa té un cost afegit, no? Dedueixo, Álvaro, evidentment. I en el cas de la recollida al mateix mercat, doncs, a sobre és la facilitat aquesta de l'estona gratuïta de pàrquing, no? O sigui que facilitats totes.
Sí, nosaltres sabem que el client que valora el seu temps i no vol, pel que sigui, pels seus motius, perquè treballa, perquè té, doncs, prefereix estar a casa seva amb els seus fills i no vol desplaçar-se al mercat, això ho valora molt. El seu temps, realment, una hora del seu temps, pues, bueno, quan val, no?, per estar tranquil amb els seus fills. Per tant, això nosaltres és un extra cost, que en concret són 5,75 € per lliurament, però com tu explicaves molt bé, el fet de la recollida és absolutament gratuït, i d'aquesta forma nosaltres el que volem és que els productes del mercat de Tarragona, que són realment bons, en general són productes de molta qualitat, són productes frescos, puguin arribar, doncs, a més famílies i de manera més fàcil.
Fàcil també és el tema del pagament. Com ens has dit fa una estona, evidentment la primera compra, que sempre t'has de registrar, no?, posar les teves dades i tal, és en el que perdem més temps, però també ho heu fet de manera que es farà només un pagament. És a dir, si hem comprat coses a 7 parades diferents, no farem 7 pagaments, sinó que en farem un.
Sí, és important això. Seria, doncs, impossible, no?, que un client comprant a 7 parades hagués de fer 7 pagaments per diguem, en físic a la parada, diguem, al mercat tradicional es fa així, però en online nosaltres ens hem pogut integrar totes les compres que vulguin fer en les diferents parades amb un pagament i sense cap extra cost. És a dir, el client pot comprar online amb una parada, la que ell tingui favorita, o pot combinar fins a 15 parades i el cost no tindrà un cost per combinar més parades.
Clar.
I com deies tu, serà un pagament únic amb totes les parades.
La veritat és que és una iniciativa que ens agrada molt, Álvaro. De fet, parlant amb tu abans de fer l'entrevista, ho dèiem ahir, no? El com a mercat així conjunt que uneixi, doncs, moltes parades o la majoria de parades i una venda, un web propi, probablement sigueu els primers a Catalunya en posar-ho en pràctica, independentment de que hi hagi mercats on hi hagi parades concretes que sí que venen online, no?
Sí, no estem absolutament segurs, però sí som uns dels pioners en els quals, doncs, només es venen productes de mercat, d'un mercat en concret, i no en combinació amb, per exemple, productes de supermercat. Però sí, és una particularitat que nosaltres considerem que faltava al mercat de Tarragona i creiem que és molt positiu.
I tant.
Com dèiem, és facilitar aquesta arribada de producte fresc de qualitat a més clients. El mercat d'aquesta manera guanya un servei complementari i la veritat considerem que és positiu. La resposta és bona, portem uns quants dies, és una compra que a vegades fa una miqueta de respecte en comprar un peix, no?
Sí, comprar així fresc, és veritat.
Sí, sempre fa respecte, però tenim ja clients que, doncs, d'alguna manera ja són madurs i valoren molt aquesta facilitat i és bàsicament la confiança la depositen en les parades de tota la vida, que tenen nom i que ja sabem com tracten els productes i, per tant, això és un servei que ofereixen ells i d'aquesta manera podem veure, no?, que molts clients ja ho estan provant i ens sorprèn també a vegades, no?, que es pugui comprar el peix i de persones amb generacions diferents, no només, doncs, el perfil potser més habitual, no?,
o ja, ja,
natural, que serien les persones, pues, més joves, no?, també tenim, doncs, persones de certa edat que compren d'aquesta manera perquè valoren la facilitat, no?
Molt bé, doncs molt bon símptoma. Mira, has dit ara que el mercat guanya, jo crec que guanyem tots, una mica, perquè l'anar a comprar al mercat és una cosa que des d'aquí també reivindiquem sempre que podem, que no s'ha de perdre, i així, doncs mira, ho tenim una miqueta més fàcil. Entrin a www.tgn.almercat.cat. Jo he entrat ara, he vist que la mandarina avui està molt bé, Álvaro? He entrat ara a tafanejar.
si la tastes encara estarà millor, perquè és molt bona la mandarina. Sí, sí.
Exacte.
A més, s'acaba abans que la taronja, o sigui que hem de, hem de donar-nos pressa.
Doncs mira, ara em ve el butlletí de la una, a veure si en aquests 5 minuts em dóna temps a fer la compra. Álvaro Díez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, de veritat, una abraçada.
Encantat, a vosaltres, una altra, adeu.
Queden només 3 minuts per arribar al punt de la una. Ens aturem uns segons per la publicitat.
Vins, el Sibarita, la recepta de la setmana, Disco Cope, Pàgina Zero... Tot això ho trobaràs a Herrera en Cope a Tarragona. El magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco de 12 i 20 a 1. Cope Tarragona. Estàs informat.
La mejor calzotada, la de Más Brunat. Vive la experiencia de la calzotada en un lugar único. La salsa casera y los calzots autóctonos. Todos los ingredientes de la mejor calidad. El aceite del pueblo, las alubias, el vino local, la crema catalana. Siente el olor de la carne de cordero a la brasa. En Salumó, Tarragona, rodeada de montañas y viñedos, se encuentra Más Brunat, el plan perfecto para compartir una calzotada. Información y reservas en el 977-629068. Posibilidad de alojamiento.
Ens queden pocs segons abans d'arribar a la una, però abans hem de repassar alguns actes importants avui d'agenda, temes interessants. Per exemple, a Tarragona, a les 6 de la tarda, a la Casa Castellarnau, avui és el dia de la peça del mes. Aquest mes de febrer, el protagonista és el Melpomene, una inscripció funerària romana de marbre cisellat. És una activitat gratuïta, a les 6, a la Casa Castellarnau. I per celebrar aquest any nou xinès, l'any del porc, hi ha diverses activitats. Per exemple, a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove QS podran conèixer més sobre la cerimònia del té. I d'altra banda, a 8:15 de la tarda, la Biblioteca Pública, una activitat per descobrir de primera mà una de les cultures més mil·lenàries. Entrada lliure per saber més sobre la cultura dels bastonets xinesos. A 8:15 a la Biblioteca Pública de Tarragona. Finalment, fem una parada a Reus, a la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura. A 8:15 del vespre, Cineclub continua el cicle dedicat al director Bernardo Bertolucci, avui amb projecció de L'últim tango a París. I amb això arribem a la una, 5 minuts ara per les notícies i de seguida obrim la Nacional 240 i queden encara moltes històries al migdia Copé.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno justifica la figura del mediador, relator, lo llama el Ejecutivo en el diálogo con los independentistas catalanes. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, acaba de comparecer en Moncloa ante las críticas en el propio PSOE. Dirigentes socialistas como Emiliano García Page, esta mañana en Herrera en COPE, o el presidente aragonés, Javier Rambán, han censurado la figura del relator aceptada por Pedro Sánchez. Volvemos al Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
En efecto, Carmen Calvo ha tratado de frenar la idea de que el gobierno está aceptando mediadores en su negociación con los independentistas en esa mesa de partidos. La vicepresidenta ha reducido a un trabajo de organización de carácter meramente práctico el papel del relator.
Me encuentro un poco sorprendida. Me parecía que la figura del relator no era adecuada. No necesitamos ningún mediador ni ningún negociador.
Y de esta forma ha carecido de empacho en despejar las críticas, el malestar de varones como Emiliano García Page tras su paso por Herrera en COPE.
Desinformación, desconocimiento, simplemente. En fin, que no hemos llegado a tiempo a que tuviera la información correcta. Nada más.
después de enarbolar la responsabilidad del Ejecutivo de facilitar una salida política a la crisis en Cataluña, ha salido al ataque contra la oposición hasta el punto de situar a Pablo Casado en la radicalidad y en el desbarre.
Bueno, pues la oposición pide la comparecencia urgente en el Congreso de Pedro Sánchez. Pablo Casado no descarta una moción de censura y Albert Rivera acaba de llamar a la movilización el próximo domingo. Por lo demás, te cuento también que España es la puerta principal para los menores no acompañados que llegan a la Unión Europea intentando dejar atrás la guerra, la persecución o la pobreza. Carmen Lavalle.
Llegan sobre todo por mar desde Argelia, Marruecos y Túnez. Son menores extranjeros no acompañados y forman parte del 11% de los más de 6.000 menores llegados el año pasado a nuestro país, que recibe proporcionalmente, según los datos facilitados en el último informe CIDOP y de la Fundación La Caixa, menos menores en comparación con el 18% de Italia o el 37% de Grecia, donde la inmigración desde Siria o Irak es de tipo familiar, pero más niños y adolescentes sin ningún tipo de acompañamiento. Elena Sánchez Montijano es investigadora.
Muchos de los que vienen a España vienen solos, mientras que por Grecia van las familias completas, en el caso de España vienen solos. Entonces, el número no es tan importante, pero sí que es importante cómo vienen.
La ruta española, aseguran, es claramente masculina y en ella perdieron la vida 777 personas el año pasado, el 1,5% de los que emprendieron el viaje.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Barcelona, la Policía Nacional ha localizado a un niño de 8 años que había sido sustraído a su madre por la fuerza en Holanda. El padre del menor y un amigo se lo arrebataron y lo introdujeron por la fuerza en un vehículo. Los hechos ocurrieron en junio del pasado año. Desde entonces, las autoridades holandesas buscaban al padre del niño, una persona violenta y peligrosa que cuenta con numerosos antecedentes delictivos. No descartaban que se encontrara incluso armado. La actuación de los GOES de la Policía Nacional permitió recuperar al niño en perfecto estado en un piso de Barcelona. Atentos a este estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología. El alcohol y el tabaco están detrás del daño cardíaco de 1,5 millones de adolescentes españoles. Su consumo está asociado con el riesgo cardiovascular. Y la Comisión Europea ha vetado la fusión de dos gigantes del sector ferroviario. Bruselas se opone a la compra de la empresa francesa Alstom por parte de la alemana Siemens. Dice que dañaría la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad y sistemas de señalización.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el presidente del Barcelona avala la continuidad de Valverde en el partidazo, Corrochano.
En vísperas del clásico copero de esta noche, que se juega a las 9 en el Camp Nou, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en conversación con Juanma Castaño, apuesta por la continuidad la próxima temporada de Ernesto Valverde.
A ver, ser entrenador del Barça en un gran equipo desgasta mucho. Ernesto, yo en cambio, lo vi más serio el año pasado. Este año lo veo algo más relajado, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Ya le ha dicho si va a seguir Valverde?
Tiene contrato para el próximo año.
Sí, pero bueno, puede decidir no seguir. Imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo de una temporada.
Recordemos que Valverde tiene un año más de contrato condicionado a que ambas partes estén de acuerdo. El partido de esta noche sigue siendo una incógnita, la participación de Leo Messi, que va a estar en la lista, que está en la lista de Valverde, y Solari ha convocado esta mañana a 21 jugadores. Tiene que hacer 3 descartes. En Madrid se han quedado Odriozola, Fede Valverde, Brahim Díaz y Vallejo. Lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que 3 colegios han elaborado una unidad didáctica sobre San Valero, patrón de Zaragoza y de su archidiócesis.
Pues mira, me ha parecido interesante porque con frecuencia nos quejamos, yo me quejo, del desconocimiento entre nosotros de la historia de la Iglesia y de la falta de memoria en la comunidad cristiana, con nefastas consecuencias. Así que un equipo de profesores de esos 3 colegios diocesanos de Zaragoza ha elaborado una unidad didáctica innovadora para dar a conocer el contexto histórico y la vida de San Valero, obispo de la ciudad romana César Augusta, la antigua Zaragoza, en el siglo IV. Esta iniciativa ha surgido con motivo del 7º centenario de la archidiócesis de Zaragoza, de la que San Valero, por cierto, es patrón. Bueno, una iniciativa interesante para despertar y alimentar la memoria, en este caso de los más jóvenes, siguiendo una sugerencia insistente del Papa, que vamos a contar en un ratito en El Espejo.
¿Y qué escucharemos, José Luis? Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
6 minuts exactes que passen de la una. Obrim ara la Nacional 240 aquest dimecres 6 de febrer. I he dit, ja saben, no?, quines són les paraules màgiques. Ricard Álvarez, molt bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
No riguis.
No, quasi m'enganxes fent allò del... que em surti bé la veu, eh?
Preparant-te, no? Preparant-te. Sí. Home, Déu-n'hi-do, eh? Jo no sé... què em tens preparat avui a Lleida?
Doncs
jo... potser t'hauràs d'aclarir bé la veu, per la proposta d'avui.
Jo tinc una... pues, jo per Lleida tinc una proposta que crec que us agradarà, té a veure amb la música, però tranquils que no canto jo.
Mira, doncs la meva també té a veure amb la música, la nostra.
Mira,
també avui. Sí, que sàpigui l'audiència que nosaltres no ens ho diem
no,
abans.
No. És curiós, ho descobrim aquí, en
directe. Volem que sigui sorpresa per tothom, això, sí. Així no hi ha res preparat. Doncs aquí també té a veure amb la música, perquè jo crec que hem de buscar temes que ens facin sortir al carrer, no? Posar una mica d'alegria a
la música és
a la vida.
Vida.
La música és imprescindible.
És imprescindible, jo us ho explico després també. Eh?
Uh-huh. Tu quan vas al cotxe ets de posar...
música.
De portar música sempre.
Música. O ràdio musical o música.
Sí. Jo també.
Doncs va, explica'm, què m'has deixat ara a veure amb curiositat?
Ho vols saber ja?
Sí.
O vols que entrem a matèria? Doncs mira, jo avui no sé si ets gaire fan del flamenc.
Del flamenc. Doncs escolta, he anat a veure actuacions amb gent que hi entén i t'ho explica i m'ha agradat força.
Sí. Sí, jo crec que és un gènere del que moltes vegades desconeixem moltes coses, no? I s'ha d'obrir una mica, hi ha alguns fenòmens que estan fent cara s'obri més, i avui en parlarem, perquè a Tarragona s'ha estrenat un cicle dedicat al flamenc aquest mes de febrer, tot el mes ple d'activitats, i avui us en explicarem algunes.
A veure.
A Lleida va de flamenc o no?
No, ja veuràs.
Doncs escolta, va, no t'ho perdis, et posa una miqueta de música perquè et vagis ja situant. Va.
Vinga.
Cuando pasan los días, señala ahí. Durant aquest mes de febrer, Tarragona sona a flamenc més que mai. Ho fa a través d'una trentena de propostes diferents per intentar arribar a tot tipus de públic. I per parlar-ne, ens acompanya avui el director artístic del cicle Tarragona sona a flamenc, el Quique Colmenar. Quique, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Merci per atendre. Escolta, escoltàvem a Raimundo Amador, que va ser, diguéssim, l'encarregat, no?, d'obrir aquest cicle. Com va sorgir la idea de crear a Tarragona un cicle dedicat al flamenc?
En principi, la iniciativa, la proposta ha estat de les entitats de la ciutat, tant acadèmies de ball, especialment acadèmies de ball, però també associacions culturals. Hi ha, diguem-ne, molta activitat durant l'any, també hi ha un tablao a la ciutat,
sí. I
fa temps que, com que l'activitat creix i els seguidors va també en increment, doncs es van adreçar, vull dir, a l'àrea cultura de l'Ajuntament, bueno, demanant, és a dir, proposant això, i llavors es va considerar que era, doncs, llavors se'n va proposar, jo porto altres programacions a la ciutat, mm-hmm. I, bueno, hem fet servir un model, diguem, de participatiu que integra unes propostes que van directament de l'àrea cultura i altres que han vingut ja des de les entitats o les sales de concerts i les associacions. No?
Mm-hmm. La qüestió és que no proposeu només concerts, sinó que hi ha com un munt d'activitats, no?, al voltant del flamenc, jo crec, per poder apropar-nos-hi des de diferents perspectives.
Sí, les activitats són diverses, des de masterclass, documental, classes obertes, sempre sobre els tres pilars, diguem, del flamenc, que són el cante, el toque i el baile, és a dir, que seria la guitarra, el cante i els balladors, doncs hi ha activitats per balladors, com la masterclass de Belén López, també tenim a Karime Amaya, tenim un espectacle participatiu de Francis Núñez, i bueno, és a dir, el ball està molt ben representat, després a la guitarra va molt bé amb Raimundo, tal Raimundo Amador, que com tu deies, el cante, aquest divendres tindrem el Pele, i sempre buscant un equilibri també entre la tradició de flamenc, però també la modernitat, no? No és un festival, diguem-ne, massa ortodox, sinó que busquem una miqueta donar una imatge del que és el flamenc al segle XXI, no? Actualment. No?
De fet, aquest és un dels debats que està ara de moda gràcies a aquest fenomen Rosalía, també, no?
Sí.
Aquesta modernitat al flamenc, que a vegades, no?, els puristes, alguns hi estan en contra, però altres diuen que això és necessari, no?, perquè continuï viu.
Clar, jo crec que, bueno, tot, no?, però especialment les disciplines artístiques són... es fan importants a la mesura que es fan universals, no? El flamenc és un, ja és un bé cultural immaterial universal, diguem-ne, ja reconegut per la UNESCO. Llavors, a la mesura que això s'obre a més cultures, tots sabem també, per exemple, el flamenc, el Japó és molt popular, sí. I la gent, diguem-ne, el practica, hi ha molts seguidors. Llavors, a la mesura que es fa universal, cadascú el fa a la seva manera, però diguem-ne que això creix, no? Llavors, diguem-ne que més amb el segle XXI i amb un concepte global, és molt difícil mantenir l'ortodoxia. En qualsevol cas, el que vulgui també la pot mantenir, no?
Però sí, sí.
Vull dir que és aquest dilema, no? Diguem-ne, de Rosalía, tu ho has dit molt bé, no? De que molta gent la critica com que potser no és, no sé, perquè no sigui gitana o perquè no sigui molt, molt, molt flamenca, perquè no sigui ortodoxa, però precisament a l'obrir el flamenc a nous públics és quan és més important, no? I és més conegut, no? I en aquest cas, nosaltres, molt modestament, però també tenim una visió de que aquest, diguem-ne, art que és multidisciplinar s'obri a tots els, diguem-ne, a tots el màxim número de públics possibles. Mm-hmm. Hi ha concerts també de rumba, òbviament, que és per un públic més jove i que també és per ballar, diguem-ne, totes les, també a nivell de formats, des del tablà o un petit format, el que seria el teatre, l'activitat de Francis Núñez al Teatre de Tarragona, estan tots els espais de la ciutat, de diferents mides, també hi ha, diguem, d'activitats al carrer, intentem portar flamenc a tots els espais on pot ser possible. No?
Exacte. De fet, molts dels actes són gratuïts i oberts, els poden consultar a www.tarragona.cat/cultura, ja ho tenen tot. Anem a fer una mica d'agenda, això és tot el mes de febrer, Quique, però fem una mica d'agenda, de sobretot del mes immediat, avui mateix, masterclass a la tarda amb Belén López al Centre Cívic de Sant Salvador a Tarragona, però a partir de divendres i durant el cap de setmana s'intensifica la cosa, no?
Sí, aprofitant això que possiblement el dossier de premsa, la masterclass era avui, però per l'agenda de Belén López es va canviar dissabte.
Això, vale, perfecte. Mira, millor m'ho poses.
No, de fet t'ho dic perquè, tot i que encara queda alguna plaça, però pràcticament ja està exhaurit, però que la resta d'informació és correctíssima, però vull dir que a la web que has dit allà està tot actualitzat, eh? Llavors, diguem-ne, tenim el Pele, que és un dels cantaors, diguem-ne, en aquest sentit, ortodoxes i tradicionals més importants que hi ha actualment. Tenim el Pele divendres al Teatre Magatzem, després Frontera Azul, que és un grup de fusió de jazz i de flamenc, també al Teatre Magatzem el dissabte, sí. I el grup Maruja Limón, que és un grup de rumba format per dones, que actuarà dissabte a la nit a la capsa de música.
Ai, aprofito per dir que demà seran al programa, ja ho deixo caure, eh? Demà ens vindran aquí a veure.
Sí, 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 sí. Bueno, és un grup, a veure, tots els grups estan triats amb cura i tenen molta qualitat, però aquest grup és, diríem que seria el grup revelació, no? Diguem-ne, sí. Si tot crec que tenen algun premi, perquè és un grup que realment està creixent molt ràpid. És un grup molt divertit, amb molta energia a l'escenari i que recomano. Això és per dissabte a la nit. També el cap de setmana hi ha una xerrada sobre la sabata, diguem-ne, la sabata del món del flamenc, no? Diguem-ne.
Importantíssima, clar.
Exactament, no? Perquè, clar, el ball flamenc és molt de peus i també d'expressió corporal, no? Llavors aquí ens centrem una miqueta amb la part de la sabata, no? Després també hi ha el documental que guanyador d'un Goya sobre la vida de Paco de Lucía, que això serà també el diumenge a la tarda. Crec que més o menys aquest cap de setmana crec que no em deixo res.
Sí. Ja,
diguem-ne que a nivell d'intensitat el cap de setmana del 16-17 és quan hi ha més concentració d'activitats. Si tenim Aitor i Maria, Laboratòria, Karime Amaya, Antonio Lizana també, que és un dels músics que ara en la fusió del flamenc, diguem-ne, està creixent, i crec, bueno, l'activitat completa, com tu has dit, són unes 26 activitats, la meitat aproximadament són gratuïtes, les altres són de pagament, i es poden consultar a la web de Tarragona Cultura, no?
Exacte.
També tenim Aitor i Maria, que és un grup molt, també un duo que també ara està, diguem, a xarxes, a YouTube, està creixent, que faran concerts als diferents mercats de Tarragona, no?
Uh-huh. De fet, al mercat aquest dissabte, no? Si ho tinc bé, Quique, a les 6 de la tarda a la plaça Corsini, el mercat central de Tarragona, s'omplirà també el mercat de flamenc, que jo crec que també és interessant, no? Veure espectacles d'aquest tipus fora del seu hàbitat habitual, no? Jo crec que això ha de ser molt curiós i serà una proposta, sí, interessant.
Bueno, amb aquest esforç que comentava d'obrir el flamenc a nous públics, a part de buscar els diferents formats, també de vegades hem portat el flamenc on ja hi ha una afluència, no, de públic, i també hem pensat que, diguem-ne, que pot encabir-se. I en aquest sentit hi ha tant ball al mercat com aquest duo que deia Aitor i Maria, que tocaran a diferents mercats. Sí, mm-hmm. Això, totes aquestes activitats són gratuïtes. Sí, i el programa, l'únic canvi que va haver, que et comentava, era la masterclass, no?
De la Belén López, no?
De Belén López, que va ser tot just el mateix dia de presentar i ja estava fet el dossier, diguem-ne, de premsa, que ho vam haver de canviar.
Però mira, millor aquí que encara, millor m'ho poses, et deia, perquè com que avui també ens escolten des de Lleida, així si algú es vol apuntar, encara dissabte li posem més fàcil, no? Que avui,
exactament,
com que...
sí, per això ho deia, la correcció era com dic, no, que encara tenim una mica més de temps. Exactament.
Genial. Doncs escolta, se m'acaba el temps, però ja sabem, tot el mes de febrer, totes les activitats al web de Tarragona Cultura, dins d'aquest Tarragona Sona Flamenc, un cicle primera edició que de moment està tenint molt bona acceptació, en continuarem parlant, jo crec, i força. Aquí que Colmenar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que us vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Sobre gustos no hay nada escrito, y para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores, estilos y tamaños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Concierto grosso. Manita estrena i hi ha trompetes embossades de cançons. Això és magnífic, és un miracle. Premula el públic des del galliner.
Mireu, que està sonant ara i que esteu escoltant és el Pànic Escènic. Avui la proposta que us fem des de Lleida, doncs, gira al voltant de la música. Sabeu que la meva opinió sobre la música és que és igual que l'aigua, és essencial per la vida. És a dir, la música, m'és igual l'estil que t'agradi, però la música jo crec que és un d'aquells ingredients que si no la tinguéssim la vida seria duríssima. I per això avui la nostra proposta gira al voltant de la música i jo crec que, a més, al voltant d'una figura genuïna com és la de Quimi Portet. Quimi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Suposo que almenys amb això estàs d'acord, que la música la necessitem per viure.
Home, en el meu cas, et dic que sí, realment, a part que és el meu ofici, t'he de reconèixer que jo vaig començar amb la música de molt petitó.
Clar.
Perquè em projectava en un món fantàstic, no? Jo vivia en un món que jo era una mica sol i depriment, i tots els ratos que passava entregat a la música, escoltant música o intentant fer-la, em projectava en un món multicolor que que m'entusiasmava i que era diametralment oposat al món trist i gris que jo, en el qual jo vivia en aquell moment.
Clar, és que a més la música, fent una analogia amb els mitjans de comunicació, és com la ràdio, potencia el tema de la imaginació realment?
Bueno, no és que no potencia, és que no hi ha res més que imaginació. La música bàsicament és totalment abstracta. O sigui, si traiem el text, si traiem el que seria la lletra d'una cançó, el que és la música, els acords, els sons que sentim, els cops que es donen amb una bateria o els grinyolets d'un violí, són totalment abstractes. No intenten dir res en concret, apel·len a les sensacions més pures i genuïnes de l'emotivitat humana.
Doncs avui estem fent aquesta proposta d'oci per tota la gent de Tarragona i de Lleida. Per què parlem amb el Quimi Portet? Doncs mireu, perquè aquest divendres està a Lleida al Cafè del Teatre 2:15. Aquest divendres 2:15 al Cafè del Teatre a la ciutat de Lleida oferint concert per presentar el darrer treball, que si no ho vaig mal comptat és la teva desena proposta com a Quimi Portet.
Sí, efectivament és el meu desè disc en solitari. Això, òbviament, després de
sí, sí.
Quants discos, doncs amb altres grups, però amb el Manolo i amb grups anteriors i tot això. Em sembla que en la meva era comptant conjunts de peluts diversos i jo, és el 21è disco. 21è disc. Llavors, però en solitari és el desè i em fa certa il·lusió perquè una persona que ha començat la seva carrera en solitari aproximadament als 40 anys...
Estàs més encorsetat al so tipus d'aquell grup, però tu quan vas començar com a Quimi Portet, en solitari, la teva proposta musical sempre ha estat... Escolta, suposo que sempre has fet el que t'ha vingut en gana, és a dir, aquest disc, no parlo d'aquest concretament, cada vegada que has tret un disc, escolta, avui m'aixeco i vull que aquest disc tingui aquest so concret.
Jo penso que una mica ho porta l'ofici, no? Si decideixes fer-te músic, fas una mica el que vols, no? Treballes en un gènere en el qual no hi ha normes, no hi ha una acadèmia, la música popular és un gènere en el qual ningú pot dictar quines normes ha de seguir ni quin tipus d'estètica ha de tenir. També t'he de dir que sempre ho he passat molt bé treballant en grup, també sóc un... O sigui, fins als 40 anys vaig treballar sempre en grups, òbviament amb el Manolo vam tenir una difusió increïble i va ser sempre superagradable, o sigui que la feina de grup és una mica diferent perquè un grup, de fet, potencia les teves presumptes qualitats i amaga els teus defectes. Quan treballes en solitari, més aviat es manifesten a les teves limitacions, exposes molt més les teves limitacions i a vegades les teves qualitats queden una mica ofuscades. Però jo penso que hi ha un moment a la vida en què tot músic que realment estima aquest ofici, a partir d'una certa edat, que jo diria que són més o menys els 40 anys, tothom té ganes de fer la seva carrera i ha passat tota la història. O sigui que no hi ha d'haver cap motiu específic perquè una persona faci una carrera solitària. I jo realment em sento perfectament confortable treballant en solitari, com m'he sentit sempre confortable treballant en grups.
Amb aquest Festa Major d'Hivern, és un disc que aquest sí, abraça el rock.
Sí, és un disc en el qual no dissimulo gens els meus orígens, no? Que jo vaig néixer l'any 57, o sigui que començo a ser un carcamal important, i la meva irrupció en el món de la música popular va ser, òbviament, en un moment en què el rock ho ocupava tot, i continua sent una de les meves inspiracions importants, no, el rock. Em dedico a la música popular i no tinc cap prejudici contra res, o sigui, puc fer coses super subtils amb acústiques i tot això, però sí que hi ha un element en aquest riff de guitarra primari, rudimentari, que se t'endú, que a mi em motiva molt, no? I en aquest disc ho he fet. També he vist que ara és un moment que no ho fa gaire gent, no? Queden quatre heavies que jo admiro molt, i uns quants punks que també els admiro molt, però així, diguem, cantautors que facin rock, n'hi ha molt pocs.
N'hi ha molt pocs, és veritat, que el rock... tenim un company aquí a Lleida, suposo que el coneixes, l'Andrés Rodríguez, del diari La Mañana.
Hombre, vaya.
Que sempre diu, no diràs el nombre de rock en vano. A més, ell ho defensa sempre, si és rock, és rock, i si no ho és, no ho diguis.
Amb ell ens portem 11 dies, és molt curiós.
Ah, sí? Mira.
O sigui, que jo soc un carcamal, però ell ho és 11 dies menys que jo. És un tio fantàstic. Sí,
parlaves de riffs de guitarra, per exemple.
Sí.
Sí. això de jo, ja ho sé que amb gustos no es pot unificar tothom, que aquesta també és la gràcia, no? Però jo quan escolto també una bona entrada de guitarra, m'aixeca i em dona energia. Vull dir, és una cosa que em carrega, sempre ho he notat.
Sí, també és una cosa cíclica, en el món de la música popular, i quan ja portes uns anys dedicant-hi com a ofici, veus que jo me'n recordo, als anys 80 es van inventar els sintetitzadors i la gent van deixar de tocar la guitarra, i tot plegat van sortir els Nirvana, que fotien uns guitarres
sí,
que quedaven tothom, i van vendre milions de discos. O sigui que és cíclic. Ara ja estem en un temps en què és un temps molt eclèctic en què hi ha de tot, s'ha de dir, que jo, a mi m'agrada, em sento molt confortable, però que més aviat primen en les coses que no són guitarreres, no? Estic segur que un dia sortiran quatre pelucs de Seattle, o de Lyon, o de Marsella, posaran quatre guitarres i el personal quedarà flipat. Això és cíclic, i com que ja ho he vist els cops a la història de la música popular, doncs a mi ja no em sorprèn.
Clar. Escolta, Quimi, aquest divendres, com hem dit, estàs al Cafè del Teatre, 11:15, presentant aquest Festa Major d'hivern. Escolta, què trobarem sobre l'escenari?
Bueno, doncs, primer em faig una mica el xulo del grup que porto, no? Porto a la bateria i a la calcelada, bateria fora de sèrie, que havia estat amb nosaltres jo fa 30 i pico d'anys que toco amb ell, havia estat des de l'any 88, em sembla, a l'última de la gira, de la fila, amb les gires, del 87 o 88, i bueno, Jordi Busquets, que la gent ja el coneix, el guitarrista que fa molt que treballa amb mi, i bueno, i fem aquesta formació de trio que va molt bé perquè és material que estem tocant, no? I bueno, el local a mi m'encanta, tocar al Cafè del Teatre, he tocat altres vegades, que sempre que venim a Lleida toquem allà. És un local que és molt agradable, que està molt bé, i que pel tipus de bolo que fem nosaltres, doncs és perfecte. Mm-hmm. I allà estarem. Encantats.
Molt bé. Doncs escolta, Quimi, com sempre, que ha estat un plaer parlar amb tu. Evidentment, no et pregunto ja per projectes futurs, perquè fa pocs mesos que vas estrenar aquest disc i que ara l'estàs portant per sales. Això sí, de cara a l'estiu suposo que també et faria goig fer concerts grans a l'aire lliure.
Sí, fem bastants festivals. Per exemple, estarem a Scalarre o al Doctor Music.
Al Doctor Music, que és veritat.
Sí, també em sembla...
11 de juliol, crec que esteu.
Efectivament.
11 de juliol.
També estem amb un festivalet que fan a Tarragona, però encara no sé exactament el dia. O sigui que a l'estiu sí, fem festivals, i també ens encanta tocar en festivals. Mm-hmm. O sigui, aquest és el nostre ofici i l'hem fet amb totes les... fet tots els papers de l'auca en el nostre ofici i ens sentim confortables amb tot.
Clar que sí. Escolta, Quimi, ja per acabar, ara que has parlat del Doctor sí. Music, aquest estiu passat vau estar fent un acte del bon rotllo.
Sí, es va una mica commemorant que faltava un any per fer aquesta reedició del festival, doncs ens van avisar aviam si volíem tocar en una espècie de commemoració que es feia, que hi havia un serigi o un menir i una sèrie de coses així energètiques, i vam estar allà i vam tocar el lloc on es farà el festival, i va ser super, super agradable, molt agradable.
Molt
primera perquè bueno, és genial el puesto, és que la res és preciós, i segona, doncs, perquè és una situació molt curiosa, no? Que érem 150 persones i va estar molt agradable.
Molt bé, doncs, com sempre, que ha estat un plaer parlar amb el Quimi Portet. Aquest divendres el teniu a Lleida, al Cafè del Teatre, una sala amb una programació en directe habitual, per tant, que sempre té música en directe, que això també s'ha d'agrair. 11:15 aquest divendres al Cafè del Teatre a Lleida, el Quimi Portet, que presentarà aquest Festa Major d'hivern. Per cert, que aquest tema que estem escoltant i amb el que ens quedarem és el que posa títol amb aquest treball. Quimi, escolta, que ha estat un plaer, com sempre parlar amb tu, que vagi molt bé aquest divendres.
Igualment, fins divendres, una abraçada.
Bueno, això és rock, Mònica.
Molt bé, Molt bé. A més, el Quimi Portet ens ha fet una Nacional 240, que ha dit que a l'estiu estarà a Scalarre i també al Festival de Tarragona,
sí,
perfecte.
No, fa tota l'eix aquesta. Escolta, que arribem a 2:15.
Vinga, ens hi posem.
Una abraçada.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPE Tarragona.
2:15, ens aturem 2 minuts i escaig per la publicitat i deixo ja els comandaments del micròfon al Pere Agramunt.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Berti o falso. Tú decides. Vente a Berti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Nosotros como FAR hemos pedido perdón 1000 veces.
13 se acerca donde no llegan los objetivos.
¿Dónde vais a dormir hoy?
En las canoas.
¿En las canoas?
¿Cómo en la ciudad si hay agua? ¿Cómo si hay para hacerle escuelas a ellos?
El temor que tenemos nosotros es que la juventud vuelva a la guerra otra vez.
Pasan los años y no hay soluciones.
Fuera de Foco nos descubre Colombia, un futuro incierto.
El futuro es incierto, la verdad.
El viernes por la noche en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic estás conectado a Carlos Herrera.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops. Amb Pere Agramunt.
Bon dia, Mònica, i gràcies per aquests matins que ens dones de COPE Tarragona, Reus i Terres de l'Ebre. I som dimecres i estem a Pere i els Llops. I avui se n'anem a Figuerola del Camp.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
Avui parlarem com tot el poble de Figuerola del Camp s'uneix per demanar la coronació canònica de la Mare de Déu de l'Esperança, que va tindre lloc el mes de desembre, tot una festa. Per fer 5 cèntims tenim aquí a mossèn Jordi Sánchez.
Mossèn, bon dia i benvingut i gràcies per estar aquí a COPE Tarragona, Reus, Terres de l'Ebre.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
La senyora Esperança, abans de ser tota una verge, era la senyora Esperança, no? Que era una senyora, segons parlen de la dita popular, era una senyora que tenia molta fe, era la senyora del poble. Segons la dita, no?
Segons la dita, però en realitat estem parlant d'una devoció popular del poble de Figuerola del Camp que ens tindríem que remuntar, que està datada ja a l'arxiu diocesà de l'arquebisbat de Tarragona, que a finals del segle XVII ja hi havia majorals de la cofreria de la Mare Déu de l'Esperança de Figuerola. El que passa que hi ha una dita que l'han agafat els nens de l'escola, que han fet un vídeo que el podeu veure per YouTube, que es diu Mare Déu de l'Esperança, i llavors, doncs, per facilitar el guió, pues, es va agafar aquest nom d'aquesta senyora Esperança, no?
tot ve arreu de quan hi havia la peste, no? Bé, moria tanta gent.
Val, sí.
I és per posar-nos una miqueta amb antecedents, perquè surt la Mare de Déu de l'Esperança.
Exacte. El 1803 ja estan datats aquests majorals, com he dit anteriorment, i el 1803 tota la comarca de l'Alt Camp hi va haver una gran epidèmia de peste. Aleshores, doncs, l'únic poble que va quedar lliure de la peste va ser Figuerola del Camp. I aquí encara, llavors, es va fer el vot de poble, que encara avui perdura, i la figura aquest ús dels majorals, que a les nostres contrades s'han perdut molt, cosa que, per exemple, a les Terres de l'Ebre encara hi ha moltes festes que hi ha majorals, o a la Catalunya Central, doncs aquí al Camp de Tarragona, que no és gaire normal que hi hagi majorals encara a les festes, doncs perdura aquesta figura dels majorals i perdura encara aquella cofreria, tot i que l'han renovat també, aprofitant la coronació canònica, encara perdura aquella cofreria de la Mare de Déu de l'Esperança de Figuerola del Camp.
Clar, perquè ja sé que ho saben els oients, però bueno, és la festa major de la Mare de Déu de l'Esperança,
sí,
que
sí,
és la patrona
sí.
del poble.
Exactament, i és una festa votada de poble.
Com surt la iniciativa? Perquè això és molt fàcil de dir, però suposo, perquè, a veure, siguem realistes, i si jo ho veig des d'aquí, l'Església a vegades és una mica complicada. Vull dir, l'Església és lenta, és burocràtica,
sí.
I que un poble com Figuerola, amb tots els seus drets, però un poble petit, vulgui coronar a la seva verge, suposo que això no és fàcil, eh?
Bé, no és fàcil, estem parlant de que Figuerola del Camp doncs té 360 habitants, no? Aleshores, jo vaig entrar al senyor arquebisbe, doctor Jaume Pujol, em va nomenar rector de Figuerola del Camp, de Cabra del Camp i el Pla de Santa Maria, al setembre del 2016, i al desembre doncs hi havia la festa de la Mare de Déu de l'Esperança. Jo sóc de Reus, i llavors a Reus tenim molta devoció de la Mare de Déu de Misericòrdia. I els reusencs ho saben, que la Mare de Déu de Misericòrdia, doncs, hi ha moltíssima devoció popular, i traspassant la distància, doncs, a Figuerola del Camp hi ha molta devoció popular. Llavors, quan sortíem a la professó, hi havia un mossèn ex-rector de Figuerola, mossèn Josep Maria Font, que jo em vaig girar cap amb ell i jo li vaig dir, què et sembla si coronéssim la Mare de Déu de l'Esperança canònicament? I ell em va dir, el poble t'ho agrairà tota la vida, però no saps on te poses.
No és fàcil, això, no?
No, bueno, llavors jo el que vaig fer va ser parlar amb els majorals, amb el Joan Anton Auvia i amb l'Albert Olive, i aleshores, doncs, ells me van dir que sí, vam parlar amb el senyor alcalde, Josep Sans, ell també em va dir que sí, vaig parlar amb el senyor arquebisbe, ell de seguida em va dir que sí, i a partir d'aquí, doncs, s'ha de presentar una documentació, un dossier, perquè es coroni canònicament, perquè, clar, aquí estem parlant que el decret el signa el Sant Pare, no?
Això va a Roma, per dir-ho.
Va a Roma, mai millor dir. Va a Roma.
Vull dir, el Papa.
Sí. Llavors se va fer un dossier, com he dit abans, que estan datats ja la figura de la cofreria fa des de a finals del segle XVII, i llavors doncs, se va fer un dossier que va fer l'Albert Oliva, un dels majorals, i llavors se va fer una campanya de recollida de signatures, que un poble tan petit va recollir quasi 1.800 signatures, entre ells, a banda d'institucions, com pot ser el Consell Comarcal de l'Alt Camp, l'Ajuntament de Cabra, l'Ajuntament del Pla, o sigui, tota la comarca.
Va haver-hi solidaritat.
Exactament, empreses, i llavors doncs, se li van entregar al senyor que bisbe al seu despatx tot el dossier, i ell el va presentar a Roma, al cardenal Xarac, que és el secretari de... O sigui, és el que presideix el dicasteri del culte diví a Roma, li va presentar, i el 25 de juliol de l'any 17 ens van concedir la coronació canònica, el permís per coronar-la. No?
Anem per parts, perquè jo no ho sé, suposo que molts oients tampoc. Coronació canònica, què significa això?
Coronació...
Hi ha diverses coronacions?
Sí, hi ha tres tipus de coronació. Una és la canònica, que dona el permís al Sant Pare, en aquest cas va ser el Papa Francesc. Després n'hi ha una coronació diocesana, que la dona l'ordinari, en aquest cas aquí a l'arcabisbat de Tarragona la donaria el senyor arcabisbe, doctor Jaume Pujol. I després n'hi ha una que és eclesiàstica, que és el mossèn de la parròquia, doncs, i vol coronar una Mare de Déu, doncs, sense demanar permís ni res, doncs la col·loca i ja està, no? D'on ve això de coronar les Mares de Déu? Doncs pues mira, tenim que anar al Concili d'Efes, estem parlant del 431, si no recordo malament, perquè fa molts anys que vaig estudiar Història de l'Església, i llavors, doncs, allí es parla de la realesa de Jesús, fill de Déu, i també que és un Déu, Déu el Messies, no? I a partir d'aquí, a partir del segle XVII, els caputxins ho comencen a coronar Mares de Déu. Val a dir que la primera Mare de Déu, tot i que es diu que és de la d'Efes, no? Però les primeres que es tenen documentades és la d'Europa, a Itàlia, i la de Santa Maria la Major, també a Itàlia. I aquí a Catalunya, el 1881, es va coronar la Mare de Déu de Montserrat, la primera Mare de Déu catalana que es va coronar canònicament, sí.
M'has dit que hi ha tres coronacions.
Sí, sí.
Suposo que la que pot coronar amb un mossèn, els requisits deuen ser
mínims,
o els que pot l'arcabisbe una miqueta més grans,
sí.
I els que corona el papa ha de ser els requisits més grans.
Sí, sí.
Estàs escoltant Pere i els llops.
El del papa, quins requisits necessiteu per poder coronar la Mare de Déu de l'Esperança?
Bé, doncs, pues, els requisits és que sigui una devoció popular de més de 50 anys.
Això ja ho teníeu.
Sí, sí. Que la devoció no sigui solament de Figuerola del Camp, sinó que en aquest cas també és de Cabra, el Pla de Santa Maria, el Pont d'Armentera i també de Vilarrodona, o sigui, que quan és la Mare de Déu de l'Esperança, d'aquests pobles veïns de Figuerola també s'hi acosten moltes persones. I després, doncs, tot això documentau, no? Jo tinc una anècdota, la va explicar el senyor arcabisbe, que es veu que van, davant d'ell va anar un bisbe de Filipines a demanar la coronació canònica d'una Mare de Déu. I es veu que, bueno, allò no s'agafava ni en fils, no? I es veu que el cardenal Sàrac li va dir, pues, miri, ho sento, però no ho estudiarem, no? Llavors, quan va entrar el senyor arcabisbe, li va presentar el dossier i tal, el cardenal Sàrac li va dir, t'agafo els papers perquè ho estudiarem en comissió, no? A partir d'aquí, pues, ja es va començar, i llavors, com he dit abans, el dia 25 de juliol, que per cert, Sant Jaume, i el patró de la parròquia es diu Sant Jaume Apòstol, no? Sí, sí.
Anem més enllà. Has parlat dels majorals.
Sí.
Què és un majoral? Quina funció té un majoral pues, a Figuerola del Camp, mi... algú, o a un altre poble?
Pues, no, nosaltres tenim la mentalitat, no?, que l'Ajuntament doncs organitza la festa major, no? Pues la festa major de la Mare de l'Esperança l'organitzen els majorals. En aquest cas, doncs, amb aquestes grans festes, doncs, ja ho eren anteriorment, que els van repetir perquè hi havia aquestes festes i llavors en vez de 2 anys ho han sigut 4, però pel motiu d'aquestes grans festes de coronació que hi ha hagut a Figuerola, no? Llavors, doncs, el Joan Antoni Ubia i l'Albert Oliver, doncs, han sigut els majorals. I ells són els que organitzen la festa, o sigui, són els que van casa per casa a recaudar diners per poder fer la festa.
Què és una festa votada?
Una festa votada és que el poble, és un vot de poble, què vol dir? Pues que el poble té la devoció particular vers la Mare de Déu, i cada any, quan arriba a la plaça de l'Ajuntament de Figuerola del Camp, la Mare de Déu se renova amb el cant del Salve Regina el vot de poble, de la devoció particular que té Figuerola del Camp vers la Mare de Déu de l'Esperança.
Això es fa el desembre?
Al desembre, el 16 de desembre, l'únic que per raons de treball sempre és el dissabte més proper al 16 de desembre.
Suposo que bé, ara hi haurà pel poble de Figuerola un abans i un després, no?, de les festes, i més de la seva Mare de Déu de l'Esperança.
Sí, 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 sí. Bueno, pensa que un abans, que ha sigut molta feina, que jo el dia que clausuraven les festes, doncs els hi vaig dir, és la vostra Mare de Déu, jo vaig tindre la idea, però és tot el mèrit és vostre, perquè tot el poble, des de l'escola, passant per les persones més grans, pels més joves, tots es van involucrar amb aquestes grans festes, tots. No puc dir aquell no, aquest sí, aquell no. No, tot el poble va abocar-se amb les festes de coronació de Figuerola del Camp de la Mare de Déu, no?
Suposo que Figuerola, com a tots els pobles, ha d'haver gent que creu i gent que no creu. I aquí va ser la unió de tot un poble.
Tot un poble, sí.
Aquí significa que la unió fa la força, no?
Sí, sí, sí.
Aquí suposo que les idees de creència o no creència, pues el qui creia pues ho feia molt més a gust, però el qui no creia ho feia per un bé pel poble, per una agrupació d'amistat, no ho sé. Que veus que, clar, amb 300 habitants hi ha de tot,
com, sí, sí.
Amb 300 i amb 1.500. Vull dir, no crec que a missa et vagin tot el poble cada diumenge.
No.
Però aquí et va demostrar que un poble es va unir, no?
Sí, sí.
Per una fita en comú.
No, però jo et diré una cosa. La Mare de Déu de l'Esperança, els figarolins i figarolines, no els hi toquis.
Creguin
o no creguin. O sigui, no els hi toqui. Toca una altra cosa, però la Mare de Déu no els hi toqui.
Això vol dir que es va lluitar per una fita en comú.
Exactament.
A partir d'ara, que ja la Mare de Déu està coronada, canvia alguna cosa? Se fa diferent les festes?
Evidentment, cada any no vindrà a fer el pregó de les festes la consellera de Justícia, la senyora Esther Capelle, tampoc vindrà el Quim Mas Ferrer amb el seu espectacle, tampoc sí. Cada any vindrà a cantar la coral de la Real Congregació de la Puríssima Sang de Reus.
Ho sabem, que va vindre, sí senyor.
Exactament.
Sí, senyor.
Tenim amics dins de la coral.
Sí. Per exemple, el Josep Enric Peris, que va composar l'himne, no el composarà cap més himne.
S'ha fet un himne.
Sí, 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 sí. S'han reeditat tots els gojos, s'ha refundat el que era la cofreria, s'ha refundat, o sigui, s'ha reformat, s'han actualitzat estatuts, perquè normalment eren majorals i ara també poden haver majorales, i o sigui, s'ha fet una gran tasca, molt gran, i també voldria explicar que l'altar que hi ha, o sigui, el cambril que està a la Mare de Déu, després de la Guerra Civil, doncs ho van pagar amb sacs d'avellanes. El poble va portar sacs d'avellanes perquè la Mare de Déu tingués el cambril, no? I llavors, doncs, es van pagar amb sacs d'avellanes i la corona de la Mare de Déu, el simbolisme que té és l'aureola, que és la part rodona, circular, doncs són fulles d'avellaner.
Ostres!
I l'escut de Figuerola és un pàmpol de figuera. I el que és la part de la corona, doncs són fulles de figuera, que ho va fer el Joan Serramià, que és un orfebre de Tarragona, bueno, i llavors doncs, ho va fer ell, i volia simbolitzar que s'ha tingut molt en compte aquella tradició que han heredat els figuerolins i figuerolines que perdurés en el temps. La tradició és aquell detall que el poble va pagar al cambril amb sacs d'avellanes. Doncs la Mare de Déu, l'aureola, hi ha les fulles d'avellaner.
Des del Vaticà, ara Figuerola pot tindre alguns privilegis o qui continua i tant, vull dir que el poble hagi de lluitar per la seva església i hagi de lluitar, o no té cap més privilegi?
A veure, no tenim cap privilegi perquè jo que sóc...
No hi ha una paga.
No. Estem... El poble de Figuerola, tot i que té una salut econòmica a la parròquia bastant bona, però estem fregint els ous en saliva, i però no continuarà. L'únic que sí que pot dir el Figuerola que la Mare de Déu de l'Esperança està reconeguda i coronada al Vaticà, no? I consta els registres de Mare de Déus de coronades d'arreu del món, no?
En un minut, des del dia que es va començar la idea fes que es va coronar, quant de temps va passar?
Va passar, això jo la idea la vaig tindre el dia 17 de desembre del 16 i la vam coronar el dia 22 de desembre del 18.
Del 18,
sí.
Bueno, ja ho veieu, ja ho heu escoltat, els oients, Déu-n'hi-do. Costa, tot té...
Sí, jo voldria agrair el gran esforç que han fet tots els figuerolins i figuerolines, el gran esforç que han fet l'Albert Oliva i també el Joan Anton Ouvia, a l'Ajuntament, sobretot el Josep Sans, que és l'alcalde, sí, molt, però també l'Elisabet Baldor i tots els membres, que són molt llargs, de la comissió organitzadora d'aquestes grans festes, i jo els hi vull agrair de tot cor, no?
Jo em quedo, amb tot me quedo, però me quedo amb una cosa. de Figuerola del Camp. Primer, donar una enhorabona, perquè s'ho mereixen. Però que el que ens ha dit el mossèn, que el poble es va unir per una fita de la seva verge, creients i no creients, això us honra. I podríem dir visca Figuerola del Camp, perquè ho han aconseguit, i això vol dir doncs que a vegades si no creiem una miqueta, però sempre hi ha algú, o sempre hi ha algú que veiem. Però això és bonic, i s'accepta. Mossèn, felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Enhorabona, perquè la teva part també has de tindre, Jordi. Bueno. I des d'aquí felicitar el poble de Figuerola, perquè doncs...
S'ho mereixen, s'ho mereixen.
La unió fa la força.
Sí, sí, sí.
Moltes felicitats i endavant. Moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Gràcies. Adéu.
Estàs escoltant Pere i els llops. I de postres, músiques, amb Rafa Sánchez.
I ara tenim per postres música amb el nostre company Rafa Sánchez. A veure en què sorprèn avui.
Bon dia, Pere i amics del programa. Després de la meva intervenció anterior, en la que em queixava de la difícil situació del Club de Futbol Reus Deportiu, aquesta ha canviat, però ha empitjorat com era d'esperar. Pere ja ha passat el primer mes de 2019 i apunta que tindrem un any mogudet. De moment no ha pogut començar pitjor. La mort a Reus de la Kelly, una menor d'edat assassinada pel seu xicot, que posteriorment es va suïcidar. Continuant amb les males notícies, la mort a Totalán, Màlaga, del Julen, un nen de 2 anys després d'haver caigut en un pou i que llur rescat ha durat 13 dies. D'aquest fet, m'agradaria comentar la lamentable cobertura informativa per part d'alguns mitjans de comunicació, sobretot televisions. Durant els dies que va durar el rescat, feien seguiment regular, però quan els equips de salvament van informar que faltava poc per recuperar el cos del nen, les televisions, que van olorar sang, van començar a fer programes especials, sense tenir imatges ni informació de primera mà, simplement imatges llunyanes d'allà on s'estaven duent a terme les tasques de rescat, i també repetint constantment imatges d'arxiu, sense més argument. Això no és periodisme ni informació, és especulació, en definitiva, un fàstic. Com deia, el 2019 es presenta mogudet, el judici del procés amb les conseqüents manifestacions i possibles vagues. Després, la lamentable gestió del conflicte entre els taxistes i les VTCs per part del govern de la Generalitat, baixant-se literalment els pantalons en favor dels taxistes. Recordeu, aquelles bones persones que no tenen cap inconvenient en destrossar un vehicle VTC amb clients dins. També els moviments polítics a Venezuela amb Guaidó i Maduro i l'aparició americana que s'intueix i que ja veurem com s'acaba. Tornem a les coses que ens toquen més de prop. No sabem encara quantes vegades anirem a votar. Si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, una. Les eleccions al Parlament Europeu, 2. I les municipals, 3. Tenim per davant un reguitzell d'aparicions de polítics per vendre'ns lo bé que ho faran tot si els votem. I per acabar, incidir en que l'Estat espanyol ja està a nivell d'Europa. Sí, però no per lo bo. Ja té el seu partit d'ultradreta, igual que Itàlia, Hongria, Polònia, etc. Curiós fet que aquest partit, gràcies a la Constitució, s'ha pogut presentar a unes eleccions i haver tret representants. Això sí, amb arguments tan poc constitucionals com el masclisme, la xenofòbia, la desaparició de les comunitats autònomes, etc. Sembla que hagi d'arribar la fi del món. Espero que el 2019 sigui molt millor del que us he explicat. I avui, a l'Hiperpostres Músiques, us deixo el tema The Final Countdown, dels suecs Europe.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: la fe mou muntanyes, l'amor mou fronteres i la passió mou voluntats. Salut per tothom i fins al proper programa.
"35.597 és la xifra de persones refugiades que han mort mentre arribaven a Europa. El periòdico reflexiona sobre la crisi i publica un suplement amb el llistat, origen i causes de la seva mort. Aquest diumenge amb El Periòdico. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Hasta los tiempos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del puto y el puto ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Doncs menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Gràcies, Pere, i a tot l'equip de Pere i els Llops una setmana més. Nosaltres hem de posar el punt i final. Ja saben, d'aquí una estona trobaran el programa d'avui al web de COPE, a www.cope.es, i també al nostre compte de Twitter. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Moltes gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar bon dimecres. Fins demà.